reasons understand why you have to take those pills or why you want to be a man that's taken by your time.
Y bien, continuamos aquí con la radio abierta en la plaza en esta jornada Feministas Autónomas y estamos aquí con dos compañeras talleristas que estaban participando del taller que se está haciendo aquí en la calle. Y aquí están las compañeras también cosiendo, todas presentes, y queríamos que nos contaran un poquito, bueno, ¿qué es esto del taller de compresas? ¿De qué se trata y qué es lo que están haciendo?
Pues ha venido una compañera que ha hecho, bueno, nos ha enseñado cómo hacer una compresa de tela que luego por dentro tiene toalla para poder hacerte la compresa tú. Y bueno, son toallas, eso, pues que luego las puedes lavar y entonces así.
Claro, porque las mujeres estamos muy acostumbradas, ¿no? Que cuando viene la menstruación nos ponemos este tipo de compresas, las que se venden en los supermercados y todos, que son bastante tóxicas, ¿no?
Yo por lo menos, a mí me hace alergia, no me puedo poner una compresa de estas, enseguida se me pone todo rojo.
¿Y cómo lo han hecho? ¿Trajeron moldes, patrones? ¿Es fácil, es difícil? ¿Qué les parece?
Es fácil, nuestra profesora Lidia nos ha traído unos patrones, pero que cada una se lo puede hacer a su medida. Ahí nos ha dicho que hay un montón de modelos. Lo que sí que nos ha dicho que es importante es que la tela sea transpirable, ¿no?
Y de algodón, ¿no?
Y de algodón. Y bueno, y la toalla ya, cada cual también se pone lo que quiere. Y bueno, hemos hecho el patrón y luego ya coser y meter.
Y meter. Bueno, aquí tenemos una, bueno, para quien nos está escuchando y no nos puede ver, aquí está una de las primeras compresas que tiene la forma de las compresas comunes, estas descartables, tóxicas y demás, pero que es toda de tela de algodón, que tiene las alas para doblarle a la braga, se engancha, después se va a enganchar con un velcro o con un clic, y adentro tiene como una solapita donde se entra y sale la toallita, que es para irla, cuando no estás en tu casa directamente la vas cambiando, ¿no? Y después cuando llegas las lavas todas y demás. Pues esto me parece genial, ¿no? Es como volver a las épocas, que alguien que nos estará escuchando dirá, pero quieren volver a las épocas de nuestras abuelas. Pues igual son más sabias, ¿no? De que no usaban tanto tóxico y tanta cosa.
Por lo menos sabían coser con máquina, que nosotras no tenemos ni idea, que estamos un montón aquí, que nos están enseñando a coser porque no.
Pues eso también, avisar que estamos aquí, que una compañera trajo una máquina de coser y que se han hilvanado a mano y ahora se están cosiendo máquina, que están quedando, bueno, chulísimas, ¿no?
Están quedando muy chulas. Y claro, luego puedes hacer el diseño con las telas de colores, lo que tú quieras.
Y ya más adelante el bolsito también para llevarla.
El bolsito para llevarla.
Todo, todo. Bueno, y ahora continuamos con un poquito más de música y se siguen haciendo el taller de compresas. Bueno, a la par que se está haciendo también el de peluquería, que estaba por ahí, y dentro de un rato va a empezar también el taller de autogestión de la salud, ¿verdad?
Sí.
Pues nada, quien nos esté escuchando, esta jornada feminista para mujeres lesbianas y trans, si se quieren dar una vueltita, aquí estamos en No Barris, retransmitiendo para toda Barcelona.
Muy bien.
Thank you. Hola, vale, se me oye. Bueno, tenemos aquí a una compañera que nos va a decir una convocatoria para esta tarde. Hay la inauguración de un nuevo centro ocupado aquí en el barrio. ¿Nos puedes explicar qué es este nuevo centro ocupado? ¿Estás? ¿No estás? Pues te voy a tener que pasar el micro. intercambio de micro.
Estamos defendiendo las urgencias y la mani del viernes pasado, el 24, pues se decidió ocupar el local de la Seguridad Social. Y como en este barrio tampoco han tenido pues como mucho un centro social para la gente mayor y personas que a lo mejor no tienen recursos, pues lo estamos utilizando ya un poco pues para empezar a construir el barrio y a construir la lucha desde dentro. Y bueno, hoy se inaugura, a las 5 habrán actividades.
Sí, he oído que había incluso un compañero que iba a tocar la guitarra al principio.
Sí, Paquito tocará la guitarra, tocará flamenco y rumba. Y luego, pues Mari Carmen, a eso de las 8 o 10, pinchará.
Ah, ¿y exhibición de Kung Fu?
No, eso ya no.
Bueno, pero vamos, que desde aquí, la radio, convocamos a toda la gente que se pase por este nuevo centro social que se llama...
Se llama Espacio X.
Y está en...
Passeig Valdeobres en 35.
Y para llegar, para la gente que no es del barrio...
Te bajas en el metro de Cañellas y... A ver, que no es del barrio. Te bajas en el metro de Cañellas y bajas para abajo cruzando la...
Bueno, más o menos. Metro de Cañellas,
sí,
que lo busquen.
Sí, bajas en el metro de Cañellas, sales por la salida de Francesc Macià. Bueno.
Tira dirección y que se lo busquen, que para eso está...
Passeig Valdeobres en 35.
Perfecto, pues a partir de las 5, inauguración del local que se llama...
Bueno, Espacio X.
Espacio X, en apoyo a la ocupación que ha habido del CAP de la Guinoveta.
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias, compa.
Yes, I do.
Hola, hola. Y bien, continuamos aquí retransmitiendo en vivo por Contrabanda y Radio Bronca de esta jornada Feministas Autónomas. Estamos aquí con las compañeras que se están preparando un taller sobre la autogestión de la salud y queríamos que, bueno, que nos comentaran cómo ha surgido esta iniciativa y qué es lo que van a hacer ahora y, bueno, que nos contaran un poquito.
Hola, buen día. Doncs nosaltres som un taller d'autogestió de salut que, bueno, sorgeix una mica de la iniciativa de què ens passa i com ens podem curar sense necessitat d'anar al metge o tindre'ns que estar lligades a una farmacèutica i a tota la venda de la salut del cos que tenim, no? I bé, vam creure que era molt interessant poder donar un taller de lo que hem anat aprenent durant aquests mesos que portem treballant des de setembre. Ens reunim a la Rimaia cada dimecres o cada divendres al matí.
¿Y es abierta las reuniones estas? ¿Cómo están trabajando?
Bueno, fem xerrades obertes que anem anunciant, però igualment el grup està obert i estem, invitem a tothom que vulgui col·laborar a vindre amb nosaltres a treballar-ho. Ho fem tot de forma autònoma, ens anem buscant informació i el que sap una doncs, complementa l'altra. I avui farem un taller sobre ginecologia, que parlarem dels temes tant del papiloma, del bueno, virus del papiloma, la clamídia, com diferenciar els fongs i les bactèries i diferents remeis naturals que ens poden ajudar a assumir-ho. I res, intentarem entre totes resoldre tots els dubtes que tinguem. Començarem ara d'aquí 10 minutets, per aquí a prop, i esperem que...
Pues muy bien, si nos están escuchando y no pueden venir a participar de este taller, que vamos, que ya estamos ansiosas, con muchas expectativas, pues nos pueden escuchar porque vamos a retransmitirlo en unos minutos, el taller por la radio, así que, bueno, o se acercan o prenden y suben el volumen de la radio y aquí estaremos con las compañeras que van a socializar su conocimiento y ahí, entre todas, aprendiendo un poquito más de nuestros cuerpos, ¿no?
Sí, y tal. Fins ara.
Gracias. We'll be right back.
se va a armar la gorda.
A partir del 4 de marzo.
¿Quién ha visto una onda con sentimiento?
Soy talento, chura terrenal, abundante caña y lo siento, voy a pinchar. Me quería celular poco de hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror.
Jornadas de acción feminista autónoma.
Para mujeres, lesbianas y trans.
Sin dioses ni machitos.
Sin partidos ni maridos.
Sin patrón, sin sindicatos.
Sin bandera.
Porque no queremos las migas, queremos el banquete de la vida.
4 de marzo.
Jornada de calle.
A las 11, durante todo el día, a la Plaza Joan Riera, delante del edificio 15O.
7 de marzo.
Manifestación nocturna.
A las 8 y media, en el Parc de las Tres Chamanellas, en Paral·lel.
8 de marzo. Teatro itinerante de Carrer, Desencajadas.
A las 4 en la Plaza de la Llana.
Performance feminista itinerante.
A las 6 en Plaza Universitat.
10 de marzo.
Pachanga futbolera.
A las 11 en la calle San Pasea 2931.
De la casa a la plaza, instalación feminista.
A las 11 en la plaza 8 de marzo, Arco del Triunfo.
Fiesta feminista para mujeres, lesbianas y trans.
A las 10 en el Brot, en Clot.
Y 21 y 22 de marzo,
taller El teatro como eina de transformación feminista.
Inscripciones teatrafeminista@gmail.com.
De 5 y media a 8 y media en La Tejidora, calle María Aguiló 39.
Ya sabes, se va a armar la gorda.
¡Se va a armar la gorda!
¡Se va a armar la gorda!
¡Se va a armar!
¡La gorda se arma!
Esto también es para ti, mami. Llegó la gorda, la gorda.
Bé, hola, bon dia a totes. Nosaltres som del grup d'autogestió de salut que ens reunim a la Rimaia cada divendres al matí. Divendres, dimecres, ens anem muntant una mica. Nosaltres vam decidir trobar-nos des de la perspectiva de que creiem que era molt interessant aprendre d'alternatives de salut que no estiguessin lligades ni a la farmacèutica ni a com tenim entès al sistema sanitari actual. I anem bastant sobre la marxa, no? Doncs una mica els dubtes que ens sorgeixen, ens anem mirant entre totes, el que sap un, el que sap l'altre, ens anem informant i a partir d'aquí ens anem formant. I bé, vam decidir que seria bastant interessant, ja que ho havíem tractat durant aquest semestre, diferents enfermetats o diferents malalties que ens poden afectar a nivell de ginecològic. I avui parlaríem de diversos temes. Començarem pel papiloma, el virus del papiloma, que ens ha portat bastant... que últimament està com molt a flor de pell, a tot arreu, amb tot el de la vacuna que ha sortit. Després també parlarem de la clamídia, de la cistitis, intentarem diferenciar entre fongs i bacteris i diferents remeis naturals a afrontar-ho. I bé, dir que nosaltres tampoc som expertes, que el que hem anat fent ha sigut molt sobre el que nosaltres sabem, que intentem experimentar amb nosaltres mateixes, veiem si funciona, si no, i que el que diguem no volem que us ho prengueu a peu de la lletra, sinó no som expertes en cap moment. Així que, bé, qualsevol dubte que tingueu, preguntes, creiem que és molt interessant enriquir la xerrada amb els diferents dubtes que pugueu tindre i que potser nosaltres tampoc els sabem però sap alguna altra companya i així anant-ho fent. Compartir remeis, si sabeu coses que nosaltres no hem dit, doncs és superinteressant també que anem ampliant la llista. I bé, comencem amb el papiloma. El papiloma és un virus que afecta a nivell de la pell. És un virus que es contagia per contacte, no? Tocant pell amb pell, i ja se'n coneixen com 100 tipus diferents. D'aquests 100 tipus diferents de virus de papiloma, o 200, entre 100 i 200 tipus, n'hi ha 30 i 40 que són de transmissió sexual. Els que són de transmissió sexual també es contacten es transmeten amb contacte i hi ha com dos tipus. Els que formen berrugues, que es poden apreciar al voltant de la vagina, que surten berruguetes, i després hi ha els que creuen com el que se'n diu displàsia,
que es displàsia és un creixement anormal de les cèl·lules del coll de l'úter. Això vol dir que imaginem-nos que la pell que tenim a la vagina doncs es proliferés més, creixés més del compte i es van formant com capes de pell més gruixudes de lo que tocaria. És un virus que pel propi sistema immunològic es combat. No hi ha un medicament que et faci passar el virus, sinó que el mateix sistema immunològic amb el temps el va assumint. Això no vol dir que un cop l'hagi combatut no el puguis tornar a agafar. Què ha passat? Que hi han dones que han patit càncer de coll d'úter que quan s'ha fet una citologia del teixit cancerigen s'han identificat a les cèl·lules del teixit com material, s'ha identificat material genètic d'un parell de tipus de virus del papiloma. Els més perillosos són el 16 i el 18. El 16 i el 18, que són els que formen el càncer del coll de l'úter, i després hi ha el 6 i el 11, que no són tan perillosos, però també creen berrugues i tal. Què passa? Que un cop està identificat que una dona, per citologia, li surt que ha estat contagiada pel virus del papiloma, s'ha d'anar fent revisions. En el moment que una dona no... Això el que porta és que pots anar tenint un control de quina evolució té el teu cos respecte al virus, si l'està combatent o no. Llavors, aquí ha sigut quan va sortir que es va relacionar el virus del papiloma amb el càncer del coll de l'úter, que hi va haver dos farmacèutiques que van treure una vacuna fa 3 anys o fa 5 anys, no me'n recordo, que són... n'hi ha dos tipus, o sigui, n'hi ha una que et protegeix només dels dos, del 18 i del 16, que són del càncer d'úter, i n'hi ha que et protegeix del 16, del 18, del 6 i de l'11. Aquesta vacuna ha portat molt debat perquè no ha estat acceptada per tota la comunitat mèdica, perquè primera que és molt nova, no s'ha experimentat molt, ha causat efectes secundaris molt importants, per exemple, hi ha hagut nenes que s'han quedat amb paràlisis o que es desmaien o inclús hi ha hagut morts. I a part d'això no se sap fins a quin punt et protegeix del virus. Realment no hi ha res que et pugui protegir del contagi del virus del papiloma, perquè és molt fàcil contagiar-te amb el simple contacte. I a part d'això, algo que és molt interessant a tindre en compte és que aquesta vacuna són 3 dosis que costen, crec que 150 euros cada dosis, no? Pel que se sap, o per les últimes normatives que hi ha hagut a nivell del sistema sanitari públic, la vacuna del papiloma s'ha substituït per la citologia anual en la revisió ginecològica de les dones. Què vol dir? Que el nostre govern ha decidit que és molt més fàcil pagar amb una farmacèutica i que vacuni totes les nenes a assumir de fer una citologia i portar un control de l'evolució del cos de cada dona respecte al contagi al virus. Jo personalment això ho trobo molt fort, perquè és un virus que realment, si tu tens un control i el vas seguint, tens molts anys fins que no es desenvolupa el càncer d'úter a que tens moltes maneres de prevenir-ho. Quines maneres tenim de prevenir-ho? En el moment que detecten que has estat en contacte amb el virus, es fan diverses revisions cada 6 mesos i si es veu que s'empitjora es pot fer cremar les berrugues o es pot fer amb nitrogen líquid, amb diverses metodologies, o fins i tot es pot fer com un rentat de l'úter, que el que fan és treure't la primera capa de pell que ha estat amb més contacte amb el virus o que hi ha més concentració de virus, i amb això el que fas és disminuir la quantitat de virus a la vagina o al coll de l'úter i el teu cos té més capacitat per combatre el virus. Realment és algo que el teu propi sistema immunològic va combatent. Al marge d'això, bé, jo crec que més o menys m'ho ha explicat tot. Si hi ha hagut algun altre dubte... No sé, per mi, vam creure que era interessant parlar del tema del papiloma perquè és algo que es parla moltíssim, que se'n sap molt poc, que realment l'únic que se'n sap és que s'està vacunant les nenes al col·le tampoc els hi expliquen per què les estan vacunant, només saben que les vacunen amb elles i no als nens, que això també crec que és bastant important. I bé, que sabent que és un virus que no pots controlar, algo que és important a dir també és que tu pots ser portadora del virus i no donar positiu a les proves i, per tant, continuar contagiant a les parelles, no? I en cas dels homes no hi ha cap prova que t'asseguri que aquesta persona està contagiada o no. Llavors estàs sempre amb el dubte de com gestionar-ho, no? Si mètodes de prevenció, doncs ús de preservatiu o igualment es pot contagiar perquè és amb simple contacte i, bueno, almenys la comunicació, no? Si saps que has estat en contacte amb gent que pot haver tingut relacions de risc, almenys comunicar-ho i tal. Tenim un dubte? S'hauria d'obrir un micro?
El dubte és, no sé si ho heu dit i no m'he enterat, però per el vostre coneixement creieu que és més aviat com un herpes, que una vegada que el tens tendència a tornar-lo a tenir, o no? Perquè jo vaig parlar amb metges que diuen que sí i que diuen que he de fer la citologia cada any o dos anys, el que sigui, i altres que diuen que no, i moltes vegades m'ha passat aquí a Barcelona mateix, que al cap em diguessin no, tu torna en 3 anys almenys, perquè el fet de que l'hagis tingut no vol dir que el tornaràs a tenir?
Bé, això més o menys és el que m'ha explicat. El virus, tu l'agafes, el teu cos el combat i desapareix. Això no vol dir que no tornis a estar en risc a tornar-lo a agafar.
Però
no és que tinguis
com un herpes, que després tens més facilitat?
En principi no, o pel coneixement que tinc jo mai havia sentit això.
Millor.
Bueno, dic que és bastant interessant aprendre a autoexplorar-nos per poder tenir un control també de si hi ha algun canvi en el coll de l'úter. I per això utilitzar l'espèculo i farem un corrillo algun dia d'autoexploració o algo i aprendre també per poder això diferenciar si hi ha algun canvi, no? Perquè creix a dins i
bé, si hi ha... Sí? Tenim un altre dubte.
Que no sé si teniu, si disposeu d'algun, de quin percentatge de dones tenen aquesta malaltia i per altra banda, si hi ha, o sigui, si és aleatori o hi ha algun tipus de predisposició per part d'algunes dones a sofrir-la.
Bé, com a mínim un 50% de la població actual en algun moment de la seva vida està contagiat per algun tipus de virus del papiloma. Els virus del papiloma poden ser tant berruguetes a la mà com berrugues a les parts dels genitals o el que sigui. Llavors és un virus que és molt, molt freqüent. En quant a si hi ha més disposició o no, depèn de diversos factors. O sigui, no és que una dona o un home genèticament estigui més predisposat a tindre aquest virus, perquè realment és com un acostipat. Els virus, si estàs baix de defenses, l'acostipat t'agafarà o no. Doncs va bastant per aquí. En el moment que el teu cos té les defenses baixes és quan el virus té la possibilitat d'expressar-se i aprofita aquesta condició del teu cos per desenvolupar-se. I bé, diverses causes que poden deprimir el sistema immunològic tant poden ser fumar, com alcohol, com haver pres medicaments, com tindre una etapa emocional baixa. Hi ha moltes formes de que el teu sistema immunològic estigui deprimit. L'alimentació també. I tenim un altre dubte.
El meu dubte és si sabeu si totes les berrugues genitals són degudes al papiloma o poden ser degudes a altres coses.
Pues la veritat és que no ho sé. Jo sé que... Sí, sé que el papiloma és un tipus de berrugues i que bé, que realment una de les proves del papiloma és analitzant si aquella berruga o les cèl·lules de la berruga contenen el material genètic del virus. Així és com una de les formes que podem saber que estem contagiades o no. Però si tots els tipus de berrugues que podem tindre són papiloma, això ja no t'ho sabria dir. Tenim una intervenció.
Que no tot sempre que estiguis infectada de papiloma et sortiran berrugues, ni totes les berrugues que et puguin sortir volen dir que tinguis papiloma. Només això.
Sí, jo també creuria bastant aquest parer. I bé, si no hi ha cap més dubte, passarem a la cistitis, que també és un tema que a nivell de grup ens havia interessat moltíssim perquè ens havia afectat bastant a totes. I com que també, a part de que hi ha molts remeis naturals per prevenir-ho, és molt interessant veure, bueno, conèixer una mica el sistema... Bueno,
la cistitis! La cistitis es el tipo de enfermedad desconocida. No, bueno, va. La cistitis es una infección de las vías urinarias, ¿no? O sea, al pipí... bueno, claro, es que para un comienzo, fisiología. No, la cuestión es que la uretra, o sea, para un sur al pipí, és un, diguéssim, com un tub petitet que connecta amb la bufeta on està el dipòsit de pipí, no? Llavors, quan està en brutícia o amb fluxes o no molt net o fins i tot una baixada de defenses o sentar-te en una pedra freda o menjar segons què, pot provocar que bactèries entrin per la uretra fins a la bufeta i provoquin una infecció de l'orina. Llavors, què es nota? Pues es nota com molta cremor, com una mica de mal a l'abdomen, a la part del ventre, ganes de fer pipí, molt freqüentment i molt poca quantitat. Llavors, a vegades es troba sang i a vegades no es troba sang quan t'aixugues el pipí, però que no hi hagi la sang no significa que no tens cistitis, o sigui, pot ser-hi o no ser-hi. Quan fas pipí, cou moltíssim, et crema molt, no? Llavors, si no fas res, la cistitis va a més i pot provocar que la infecció pugi fins als ronyons i llavors allà la tenim més xunga. La qüestió és que si tens aquests símptomes durant una, dues setmanes i després comences amb febre, malament. Malament. Llavors, per evitar que passi qualsevol cosa, quan comencem a tenir els símptomes, podem intervenir d'una manera alternativa amb productes naturals d'aquests que estan començant a privatitzar i a negar-nos el seu accés en les arbolesteries, no? Però de moment encara podem utilitzar segons quines plantes i llavors estaria bé fer una infusió de calèndula, de tomillo, de farigola, de uña de gato, boldo, cola de caballo, canela, manzanilla, si vaig molt ràpid, ho torno a repetir, galluba, menta piperita, fulla de bedul, no sé, hi ha moltes plantetes que van molt bé, però el millor de tot és l'aràndano, no sé com es diu en català, aràndano, aquest fruit petitet, vermell, aquest és el millor, és contra la cistitis, mano de santo. I llavors, la infusió... Jo personalment el que faria és com un litre d'aigua i una culleradeta d'unes quantes plantes, pots ficar unes quantes. La qüestió és que si són fulla, les has de bullir durant un minut i mig i després tapar molt bé que no se'n vagi cap vapor i deixar-ho reposar 7 minuts i després colar. Però en el cas de que sigui escorça o arrel, aquí s'ha de bullir més estona perquè al principi actiu, diguéssim, com és més dur el que li estàs posant a l'aigua, necessita més estona per treure el principi actiu. No sé si m'explico molt bé. Bueno. I a part d'això, bueno, recordar que amb els tractaments naturals no és com anar a la farmàcia, prendre't una pastilla i ja està, me olvidé, ja hago mi vida normal, sinó que necessita una dedicació, necessita que estiguis allà pendent d'això i que estiguis fent el tractament constant i sense baixar d'ànims, no? O sigui, confiant que sortirà bé i anar fent, però que trigarà una o dues setmanes potser i no és algun molt immediat. I que està bé que a la que comences un tractament, seguir amb aquest tractament. No començar a canviar i ara m'ha dit la no sé qui que em posin no sé quants o tal, sinó continuar amb aquelles plantes i tal i que anirà bé. I després una altra cosa que també va bé per fer són els banys. Fas una infusió i ho fiques així a una palangana amb una mica més d'aigua tèbia, que estigui tèbia. També pots ficar unes gotes d'oli essencial, d'àrbol de te o de pino, però molt poquet, i t'estàs allà sentada dins de l'aigua doncs uns 5 minuts o 10 minuts i això alleuja bastant i va molt bé. I sobretot pues, aixugar bé, amb compte que siguin roba neta amb la que estàs en contacte, no? I em sembla que ja està. I a combatir la cistitis.
Algú té una pregunta a fer sobre la cistitis?
Sí, que no sé si ho has dit amb lo de l'aràndano, que crec que es diu gerd en català, no estic segura. Tu has dit les fulles, no?
No, el fruit.
Ah, el fruit, vale. Jo havia sentit el suc, bueno, jo vaig fer servir el suc i és molt més bo, el gerd negre que el del vermell, que és molt més difícil d'aconseguir, bastant més car, però es troba en botigues així eco-wise i són uns pots de mig litre que costen uns quants euros i que et veus un o dos xupitos tres cops al dia i va superbé.
Sí, això també ho havia fet i de fet a l'herbolisteria em van dir que per la infecció d'orina anava molt millor a l'aràndano, bueno, al gerd negre que al vermell, que el vermell té unes altres propietats que van més bé per altres malalties o enfermetats que no conec, però que el negre és el que va millor. I bé, doncs llavors ens passaríem a... tenim una altra intervenció o pregunta?
Sí, no, és que jo tengo un montón de cistitis i creo, bueno, el remedio mío de siempre ha sido beberme 2 litros de agua, que quiere decir que a veces, como creo que no habéis dicho esto del agua, que de agua buena, porque creo que a veces... También las bacterias, eso como son cositas que tú vas soltando de... Bueno, si le metes un montón de caña con el agua y...
Sí, es cierto, me lo he dejado, lo tenía como con 2 pluses de beber mucha agua.
A saco, sí,
y
sí.
Otra cosa importante es hacer pipí después de tener relaciones.
Ajá.
Ajá. Sí, porque el pipí como que es... ayuda a limpiar o sea, piensa que si queda también después de tener relaciones o de, yo qué sé, estar en la playa sentada desnuda y que te quede un poco de tierra, cualquier cosa, ¿no? Que si queda algo en la entrada de la uretra, es el pipí lo que ayuda es a expulsarlo. Entonces, es el mejor mecanismo para evitar tener cistitis es hacer pipí después. El cigarrillo y...
y...
Y yo que no fumo.
Y se me ha olvidado que volía
ir. Pasa alguien, Teo.
Teo.
Que en relación a esto del agua que tú decías, que yo también creo que el agua es así mano de santo también un montón y que a mí cuando me pasó me decían como, tienes que beber mucha agua. Y entonces yo bebía agua, bueno, pues más que normalmente y no. Y entonces como que hasta que entendí que beber mucha agua quería decir ir todo el rato con una botella debajo del brazo e ir bebiendo todo el tiempo. Y entonces, sí funcionó.
Y que como es una infección y ahora es que se acerca el verano, en el caso de que tengáis, no os pongáis al sol. El sol siempre hace aumentar los procesos infecciosos.
¿Y el tomate?
A mí me comentaron, la María Jesús, que es una señora que tiene un herbolario en el Borne, que en verano hay ciertos alimentos, y ahora mismo solo recuerdo el tomate, que se toma un montón y que fomenta la cistitis.
I algo que també és important amb les dones, que se'ns ha oblidat també, que quan vas al lavabo, sempre quan t'acabes, et neteges, doncs anar sempre de davant cap endarrere. Mai darrere endavant, perquè llavors és quan agafes i contamines